Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Carles Puigdemont ha dit avui des de Brussel·les que està disposat a tornar a Catalunya i ser detingut. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, el president destituït per l'article 155 ha precisat que ho faria si l'independentisme guanyés les eleccions del dia 21. Ha aclarit que no hi ha discrepàncies, diu, amb Esquerra sobre la seva restitució com a president de la Generalitat en cas de victòria independentista i ha exigit que s'anul·lin els processos judicials que qualificat de fantasia judicial. I en crònica breu de campanya, el cap de llista de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, ha dit des del mercat setmanal de Sant Adrià de Besòs que la Catalunya dels barris oblidats s'ha de reivindicar i ha retret a la CUP els pressupostos del govern Puigdemont, poc social, segons ha dit. La cap de llista de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha dit davant d'empresaris del Cercle d'Economia que Catalunya és forta, però no prou per aguantar 4 anys més de procés. Per la seva banda, la vicepresidenta espanyola Soraya Sáenz de Santamaría també s'ha referit avui des de Barcelona a Esquerra i a la unilateralitat després de reunir-se amb responsables de Foment del Treball i ha dit que l'alternativa a aquesta unilateralitat és la pluralitat. En canvi, el conseller d'Exteriors destituït, Raül Romeva, ha dit en la campanya d'Esquerra que els processos judicials són dolents per a Catalunya i ha dit que els motius que mantenen Oriol Junqueras a presó són falsos. D'altra banda, us expliquem que el Tribunal Constitucional ha anul·lat una nova llei catalana. Es tracta de l'Agència de Ciberseguretat. És la llei que crea aquest organisme. El Constitucional ha admès així a tràmit el recurs del govern espanyol, però la Generalitat no es podrà personar fins que no es restitueixi després de la suspensió ja de l'article 155. I això no passarà, evidentment, fins després de les eleccions. I és notícia també Bob Dylan, que oferirà a finals de març 2 concerts al Liceu de Barcelona. Serà la primera vegada que el músic, cantant i poeta nord-americà actua al Teatre de l'Òpera de la capital catalana. Serà el primer concert a Catalunya des que el geni de Minnesota va ser guardonat amb el Premi Nobel de Literatura. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Tot seguit, el mirador de l'actualitat amb un nou protagonista electoral de campanya és el candidat de la llista del PP per Barcelona, Fernando Sánchez Costa. Abans, el pensament del dia amb Francina Alsina, presidenta de la taula d'entitats catalanes del tercer sector social.
Estem en temps de Nadal. Els missatges que ens arriben per tot arreu és que és temps d'alegria i que hem de ser feliços. Un fet que ens aporta felicitat i ens tranquil·litza la consciència és ser generosos. Hem integrat dins de la nostra normalitat d'aquests dies veure accions de tota mena portades a terme per entitats socials a fi i efecte de fer-nos adonar de les necessitats de tantes i tantes persones i dels recursos que calen per a poder-les ajudar. Cal que ens fem conscients que les entitats segueixen necessitant la nostra ajuda al llarg de tot l'any i que no hem d'acotar la nostra generositat tan sols aquests dies. Hem de ser generosos i pensar en els altres al llarg de tot l'any si realment ens creiem l'Evangeli.
Ràdio Estel.
Torna la campanya Reis per tothom. Aquest any col·laborem amb Càritas Santa Maria de Pineda de Mar. Els nens de 37 famílies en risc tenen les mateixes il·lusions que qualsevol de nosaltres i volem fer realitat aquestes il·lusions. Per això et convidem a portar-nos joguines noves per tots ells, perquè el dia de Reis somriguin plens d'alegria. Pots portar joguines per totes les edats, sempre i quan siguin noves. Tens temps fins al 28 de desembre, aquí, a Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona. Aquest any, Reis per tothom, més que mai. Del 14 al 21 de gener, vine a Israel amb el Club Més Amics. Descobrirem la ruta nabatea del sud del país amb visites a Beersheba o Eilat, les runes arqueològiques de Mamshit i Shitba i meravelles naturals com la Mar Morta, el desert de Negev o el cràter de Mitzper Ramon. Del 14 al 21 de gener, Israel amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Aquest divendres a 8:45 del vespre, vine al concert solidari de l'Escolania de Montserrat en benefici de Càritas. Serà a l'església de Santa Maria de Mollà. Recorda-ho, l'Escolania a Mollà. Serà aquest divendres a 8:45 del vespre a l'església parroquial de Santa Maria. T'hi esperem.
Hi ha guerrers que neixen sense armadura. Neixen per ser extraordinaris. Com l'Álvaro, que va néixer amb 25 setmanes de gestació i 650 grams. Des de Vall d'Hebron impulsem el Centre de Neonatologia Avançada perquè cada dia més guerrers com ell puguin sobreviure. Coneix la seva història i col·labora al web amb tucomacasa.com.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem en aquesta setmana d'especial eleccions el temps d'anàlisi de l'actualitat. Ens acompanyaran al col·loqui d'avui Fernando Sánchez Costa, número 11 de la llista per Barcelona del Partit Popular de Catalunya. Compartirà conversa amb l'economista i màster en Economia Social, Ivan González. Les principals propostes de la candidatura del PP en el moment polític actual que viu Catalunya, allò que hauria de canviar si és que hi ha alguna cosa que s'ha de modificar en l'encaix de Catalunya dins d'Espanya o en el seu estatus polític, tenint en compte l'evolució d'aquests últims anys, els possibles pactes o aliances postelectorals després del dia 21, especialment si els independentistes no arriben als 68 diputats, i els arguments per demanar el vot per al PP són les qüestions que tractarem avui, amb una incògnita sobre quina serà l'actitud o la posició que haurà de tenir el PP, passi el que passi el dia 21, en el possible diàleg o previsible diàleg que caldrà obrir després de l'atzucac actual. És per això que us preguntem a través de radioestel.cat, en la nostra enquesta diària, quina posició tindrà el PP després del 21D. Podeu respondre entre tres opcions: decisiva per al diàleg amb el govern espanyol, podeu respondre també important dins un escenari molt fragmentat, o bé residual perquè tindrà un resultat molt dolent. Són tres possibles opcions entre les moltes que podeu defensar vosaltres, amics oients, o bé enviant-nos els vostres comentaris directes sempre a radioestel.cat. Senyor Fernando Sánchez Costa, benvingut a Ràdio Estel, candidat de la llista del PP per Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
També ens acompanya Ivan González, economista, màster en Economia Social i vinculat al Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda, senyor González.
Hola, bona tarda.
Bé, quines són les principals propostes, tenint en compte el moment polític actual? No ignorem que és un moment molt complex, són unes eleccions molt peculiars. Doncs aquestes propostes que planteja el PP a grans trets.
Ignasi, diguéssim que nosaltres tenim un parell de grans blocs de propostes, no? Hi ha unes propostes que fan més referència a la situació política excepcional que tots sabem que viu Catalunya, i després algunes propostes més sectorials, que fan referència a l'economia, a l'educació, i no ho sé si vols que les desgrani totes de cop, però si vols començo així per les més bàsiques de pilar ara mateix de com ha d'evolucionar i cap on ha d'anar la nostra societat. No? Nosaltres, en primer lloc, el que pensem és que cal recuperar immediatament la normalitat democràtica, i això passa per respectar a Catalunya l'estat de dret. I tothom sap que si el PP treu un bon resultat i qui ens vota a nosaltres opta per l'estat de dret, opta també, i això és fonamental, per recuperar la convivència, recuperar l'amistat civil, com diu Aristòtil. Jo crec que és molt important i això ens correspon a nosaltres i ens correspon a tots, eh? I tots hem de fer esforços per aconseguir-ho. I després l'estabilitat institucional i econòmica. És molt important l'estabilitat econòmica. Han de tornar les empreses que van traslladar la seva seu social, han de tornar les inversions, que potser estan parades esperant que hi hagi estabilitat a Catalunya, i hem de donar certesa, hem de donar seguretat. I això passa, al nostre entendre, clarament, per canviar els que ens han portat a les roques, que són el govern independentista, que han estat molt imprudents, molt irresponsables, i els hi toca un temps a l'oposició, perquè és l'única manera de garantir l'estabilitat institucional i política en aquests moments.
Evidentment, ja ens agradaria que pogués vostè, com tots els altres candidats que venen aquests dies, desgranar aquestes propostes, segurament en educació. Vostès segueixen en la mateixa línia, defensant la llibertat educativa de les famílies,
sí,
l'escola concertada, per exemple.
Li agraeixo perquè m'he quedat amb el principi, no? Però em sembla que els nostres oients tenen dret també a saber una mica, a més del tema independentista, perquè un diu, doncs jo no sóc independentista. Vale. Llavors, a qui voto? Doncs a Ciutadans, al PP, doncs llavors al PSC, hem de saber una mica què proposa cadascú, no? Nosaltres, en aquest sentit, fem una clara aposta, i ahir vam tenir un debat amb les patronals de la concertada i amb els directors d'escola, i podem dir, jo puc dir aquí, que el PP posarà com a condició per a votar qualsevol investidura mantenir els concerts educatius de les escoles catalanes que compleixin amb la legalitat i els drets bàsics, que em sembla que ho són totes, que tenen concert. No? I, per tant, nosaltres posarem com a condició mantenir el nostre model d'escola pública i concertada i la suficiència, l'estabilitat, la sostenibilitat dels concerts educatius. Per tant, defensem la llibertat educativa dels pares. Defensem també un tema que hem fet un especial èmfasi en aquest programa, que és el de les llars d'infants. Nosaltres, potser algú de les persones que ens escolten, jo mateix ho soc, i tenim fills petitets.
Sí, tenim... un servidor encara també em toca.
Però els més petitets, demanem una tarifació social per a les llars d'infants públiques, i fixa't, això sí que és nou, una desgravació del 30% a l'IRPF per les despeses de llar d'infants d'aquelles famílies que diuen, jo porto el meu nen a una llar d'infants privada perquè no tenia espai a la pública o perquè volia fer-ho així, doncs tindrà un 30% de desgravació a l'IRPF. I una altra qüestió que potser, per espigar-ne algunes d'entre moltes, eh? Sí, nosaltres sí. També proposem una desgravació fiscal per la mútua mèdica. A Catalunya hi ha una gran tradició de mutualisme, de persones que tenen assegurança mèdica, i nosaltres ja vam presentar al Parlament una proposta perquè la gent que té una mútua i que paga ja salut i que, per tant, també descongestiona la sanitat pública, doncs es pugui desgravar una part i de forma progressiva del que aporta a la mútua mèdica.
Doncs bé, Fernando Sánchez Costa, un dels membres de la llista per Barcelona del PP català, ens ha desgranat algunes propostes. Bé, vostè ha plantejat un escenari d'intentar portar a l'oposició, si guanyen els constitucionalistes, el bloc independentista, per dir-ho així, però què passa si guanya el bloc independentista? Avui, per exemple, Xavier García Albiol, avui no, ahir al vespre, en una entrevista a TV3, deia doncs, que no seria descartable tornar a aplicar l'article 155. Vostès què hi diuen?
Doncs el que, evidentment, jo estic completament d'acord amb el meu cap de files, però jo el que vull és accentuar la possibilitat d'un canvi a Catalunya. Jo crec que hi haurà un canvi, i ara vaig a contestar-te, però em sembla que quan ens plantegem...
Un canvi encara que guanyin els independentistes.
No, crec que no guanyaran els independentistes, vale? I per què t'ho dic? Perquè quan al final ens plantegem què ens ha portat de bo al procés, què ens ha portat de bo? I és difícil trobar alguna cosa que ens hagi aportat. Després d'aquests 5 anys estem més allunyats uns dels altres, tenim més inestabilitat econòmica, tenim unes dades d'atur que no ens estan agradant, etcètera, no? I, per tant, crec que no guanyaran. I si guanyessin, doncs respectarem els resultats.
Aquesta és una qüestió fonamental.
Sí,
s'ha d'acceptar.
S'han de respectar els resultats, igual que ells han de respectar la llei i l'estat de dret. Vale? I a partir de llavors, doncs, escolti'm, parlar, no? Uh-huh. Però jo crec que la gent dirà, mira, volem començar de nou, volem començar una nova etapa, i els que ens han portat contra les roques, ara els hi toca descansar una mica.
Bé, senyor Iván González, sobre el que s'ha dit o altres temes?
Sí, jo tenia, bueno, diverses coses en aquests papers tan meus. I una... Em dirigeixo directament a un punt molt concret, perquè a mi ja em coneixeràs. M'agrada concretitzar sobre les generalitzacions que feu.
Sí.
És que, per exemple, tu abans deies el tema de les llars d'infants.
Sí.
Vale? I has posat, has fet força en la desgravació del 30% en les llars d'infants privades.
Sí. Vale?
Home, jo tinc una nena petita també. Jo he viscut aquest tema també, ara ja està a P4.
Ja. Sempre s'acaba, la llar d'infants.
Va a la pública o a la privada, de llar d'infants?
No, va a la concertada.
Uh-huh.
Vale? Però jo el que et volia comentar és per què la diferenciació. Clar, és que tu has dit, per exemple...
Jo t'ho explico.
No, perquè...
Sí, però és que...
Jo en aquest punt concret també estic a favor, ojo, eh? Però a mi aquest sistema de parlar o aquest... O aquesta manera de parlar diferencia una cosa de l'altra...
No, però, si em permets, t'ho explico...
Vostè defensaria una llar d'infants gratuïta per tothom?
No, entenc perfectament la teva pregunta, i l'entenc, i això ho hem desgranat i en el programa, d'acord? ¿Vale? Llavors, què passa? En les llars d'infants públiques, en la Generalitat s'ha de fer càrrec, com s'ha fet habitualment, d'un terç de la despesa. I, per tant, nosaltres defensem una tarifació social a les llars d'infants públiques que suposa aproximadament un 30% del cost de la matrícula. Llavors, jo l'únic que dic és, i tant, treballem des de la Generalitat per cobrir el que ens toca de les escoles públiques i perquè els pares hagin de pagar com a màxim un terç del cost. Però ajudem també aquells que no poden anar a la pública perquè està plena, perquè tots sabem a Barcelona, per exemple, lo difícil que és trobar una llar d'infants pública, i si han de pagar una privada, una concertada, doncs concertem d'alguna manera aquella plaça a través d'una desgravació fiscal. Però i tant que ho apliquem a la pública, ho apliquem a través de la subvenció directa i de la tarifació social. Per tant, no és que fem diferències. El que intentem precisament és igualar. El que passa és que no es pot igualar de la mateixa manera perquè són dos sistemes de finançament diferents. I per tant, el que fem és a la pública tarifació social, inversió directa, i a la privada, la manera que ens sembla més fàcil de fer-ho ara mateix és a través de la desgravació. S'entén el que vull dir? És a dir, que no fem una diferenciació, sinó que volem subvencionar les dues.
Evidentment, tot és opinable i matisable, però està aclarit. Ens encanta que en aquest programa del Mirador, dedicat especialment aquesta setmana i els dos dies que quedaran de la setmana vinent a les eleccions, es parli d'educació, però hem de repassar altres qüestions. En tot cas, suposo que el PP té a la seva web el programa electoral, el PP català, o està publicat en paper, també.
Doncs sí, si vols te'l passo per mail, però jo el tinc, mira, també, per exemple, de tema econòmic, no? També,
perquè sempre és un bon exercici que els electors mirin els programes, no
doncs
només
sí,
el PP,
més,
de tots els partits.
Clar,
de fet, s'hauria de fer, però no es fa habitualment.
No es fa massa.
Sí, però l'altre dia em vaig trobar una persona que em vaig dir, mira, vull llegir-me tots els programes. I vaig dir, jo t'envio alguns. I li vaig passar alguns que m'havien arribat i em va semblar lloable, crec que no ho ha fet. Perquè per això nosaltres el que hem fet és un programa de 150 propostes, molt concretes, que són 15-20 planes, que són fàcils de llegir, i qui vulgui les pot consultar. Per exemple, una cosa que també és pràctica, molt concreta.
Jo havia pensat en un de cala, que perdona, perquè 150 propostes, molt jugables, com dius tu.
Deixi'm fer la broma, no arriben al 155,
complicat.
Eh?
Algú que sàpigues que algú va tenir alguna idea, però...
No s'ha materialitzat aquesta idea, veig.
Llavors, per exemple, nosaltres també demanem, i acabo amb la temàtica social, però hem començat per la social, perquè també és el que afecta més a la vida de les persones, i és actualitzar la cartera de serveis a Catalunya. Fa 5 anys que està... està caducada la cartera de serveis. Que
s'ha d'actualitzar
i no s'ha fet. I, per exemple, nosaltres el que volem és ajudar les persones amb recursos més baixos que no poden tenir una pròtesi dental a poder accedir a una i ajudar-los des de l'administració pública doncs, a tenir salut dental. Ens sembla que també aquesta és una proposta. El nostre candidat és un candidat que va estar molt al carrer, diguéssim, a Badalona. Llavors sempre ens diu, escolta'm, feu propostes que la gent ens pugui demanar, que la gent s'hi pugui sentir identificada, i aquesta és una d'elles.
Avui parlem amb Fernando Sánchez Costa, del PP. Li volem preguntar per allò que estaria disposat el PP a acceptar sobre possibles canvis en l'encaix de Catalunya a Espanya. Passi el que passi, tant si no hi ha majoria independentista. Simplifiquem els possibles escenaris així, però segur que hi ha més que això, no? Però la possibilitat que els independentistes no arribin als 68 escons i vostès puguin tenir una mica més de pes, encara que tinguin menys diputats dels que han tret fins ara, dels 11 que té ara el PP.
A veure, nosaltres pensem, en primer lloc, com he dit abans, que el més eficaç de tot és escapçar el procés i començar de nou. ¿Vale? Però també et vaig dir un dia aquí mateix que hi ha la consciència general, i crec que la compartim gairebé tots, que anem cap a una reforma. I a vegades em costa d'entendre perquè ens estem esbatussant sense parar, com si fóssim inconciliables, quan al final tots sabem que més o menys hi haurà una reforma. Per tant, em sembla interessant la teva pregunta.
Una reforma constitucional,
sí,
vol dir?
Sí, quin perímetre ha de tenir aquesta reforma, no? I llavors aquest és un debat potser una mica més possibilista i on ens podem entendre una mica més tots, en lloc d'estar-nos tot el dia que sembla que ens estem a punt de treure els ulls uns als altres.
Fins ara aquesta possibilitat no ha sigut oberta per un dels bàndols.
Sí, jo crec que sí. Fixa't
sempre
que
parlem en termes polítics i pacífics.
Sí,
eh?
Sí, sí, òbviament.
Ja ens entenem,
òbviament,
ja ens entenem.
Fixa't, amic, que precisament a finals del setembre, si no recordo malament, el president del govern espanyol, després d'una intervenció del Pedro Sánchez, va dir, sí, sí, nosaltres hem acordat amb el líder del PSOE obrir un procés de reforma constitucional. No? Clar, per nosaltres quin és el límit infranquejable? La sobirania nacional i la unitat del nostre país, que és Espanya, que ens sembla que ha estat un país unit durant els últims segles i no veiem motius objectius pels quals s'hagi de trencar. No? Dintre d'aquí, jo crec que nosaltres ho hem portat al nostre programa. Ens sembla que, i no és només una frase, és una idea bastant de fons. Catalunya necessita més Espanya i Espanya necessita més Catalunya. Vale? Què vol dir això? Jo crec que Espanya ha d'entendre millor la seva realitat pluricultural. És a dir, ha d'entendre que la identitat espanyola té també en el seu cor la identitat catalana. La
potser això no s'ha gestionat bé, a nivell polític, social, a la resta d'Espanya.
És possible. És a dir, que la llengua catalana, que les nostres tradicions de Catalunya, són part essencial de la identitat espanyola.
I també són essència d'un poble que existeix, que és Catalunya.
Sí, evidentment.
Si això s'hagués pensat el 2006, vale, com hagués evolucionat?
Bona pregunta. Però ara us agrada molt aquesta part. Ara jo vaig a la segona part. Vale? La segona part és que ens sembla que Catalunya també ha de reconèixer millor la seva vinculació històrica amb Espanya, i que Espanya és una, el conjunt d'Espanya, perquè en som part, és una gran plataforma d'oportunitats per Catalunya, que ens uneixen moltíssims llaços culturals, històrics, d'amics, d'efectes econòmics, com estem veient aquests dies. I, per tant, com nosaltres hem dit al nostre programa, aquest doble reconeixement, per una part, de la catalanitat del projecte espanyol, i per altra, també, de que la realitat catalana també, en el seu sí, des de fa molts segles, té la vocació hispànica, això és molt important. És veritat, dius, no s'ha dit, bueno, però és que també l'actualitat, el Twitter, la performance política, ho acaba matant tot, no? I al final potser no és tan difícil, no?
Que no hauria de ser-ho.
Senyor Sánchez Costa, del PP, possibles pactes o aliances en el cas que no hi hagi majoria absoluta independentista, és a dir, que podrien sumar Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP, si no arriben aquestes tres formacions als 68 diputats, què pot passar, creu vostè? Però potser depèn dels comuns, això?
És molt, la veritat és que és un panorama. Ara La Vanguardia ha fet a la pàgina web aquest pactòmetre, que tu pots començar a jugar amb les...
Tots podríem apostar ara, no? Què passarà?
Amb uns partits i els altres. I és un escenari que per una banda és endimoniat, i per l'altra... I per l'altra és també apassionant, no? De dir, bueno, escolta, forces molt diferents, ens hem de posar d'acord.
Potser i el fet que la primera força fos Ciutadans o no fos Ciutadans marcaria molt?
Sí que és important.
Ens atrevim a fer un pronòstic,
sí, però,
eh?
No, sí, però no és tan important com quan sumen uns i els altres, no? Nosaltres ens sembla... I nosaltres donarem suport a un govern de canvi que acabi amb el procés independentista. Això ho tenim claríssim. Donarem suport. Ara, ens sembla que és important que el PP sigui fort aquí. que el PP tingui força en el proper Parlament, perquè llavors podem posar unes condicions també a aquest nou govern. Uh-huh. Ho he dit abans, nosaltres no votarem a cap president que comenci a canviar el model educatiu de concerts a Catalunya. Nosaltres també defensarem un clar compromís amb l'estat de dret. Nosaltres defensarem una economia lliure i oberta, de mercat, amb vocació social. De fet, ja que tenim aquí un company d'expert en economia social,
sí,
nosaltres al programa, i li haig d'així que em vaig empenyant que sigués aquesta frase, tenim l'aposta de convertir a Barcelona en un gran hub de l'economia social. És a dir, igual que tenim el IESA i ESADE, tenim molta experiència d'economia social i hauríem d'aconseguir muntar Barcelona com a gran referència de l'economia social de la Mediterrània.
L'economia social real. Sí. Perquè hi ha molta... Anava a dir mentira, però no és la paraula correcta, però hi ha molta ignorància en el que és l'economia social real.
Ja. Què vol dir?
Pues és molt senzill. O sigui, la gent, quan li dius economia social, pensa en una cosa molt concreta i molt específica. Uh-huh. Vale? Que un altre dia, o després, perquè tenim el temps...
Sí, pillat, el temps és just, disculpin.
Després parlem. No.
Sí, sí. Doncs nosaltres, amb l'economia social real.
Però vaja, la idea la tenim tots. Aquesta economia que beneficia les persones, que redistribueix les riqueses i
sí,
que crea justícia. Sí, aquest seria l'ideal.
Que no només tenen el lucre com a únic objectiu, correcte, sinó que també tenen el benestar de les persones i el desenvolupament integral, etc.
Bé, senyor Sánchez Costa, el PP sembla que, segons les enquestes, no tindrà un resultat que s'assembli gens al que té el conjunt d'Espanya. Un partit que està governant Espanya, encara que sigui en minoria, si treu menys dels 11 diputats que té actualment, es pot considerar un fracàs? Pot perdre força Mariano Rajoy i el seu govern en una possible negociació si el PP cau molt en aquestes eleccions? Què en pensa? Bé, què diria, vaja?
Sí, nosaltres estem acostumats a guanyar les enquestes. Sempre guanyem a les enquestes.
A Catalunya, sobretot, acostuma a treure més el
llavors,
PP que a les
estem
enquestes.
Convençuts que tindrem un bon resultat, insisteixo. És important que hi hagi un PP fort, perquè és la garantia de llibertats educatives, econòmiques, d'estabilitat social. Sabem gestionar l'economia, sabem que creixi el país i volem ser una força decisiva per aconseguir-ho. El president del govern espanyol, al final, Mariano Rajoy, va ser qui en un moment donat va dir... Escolti'm, això no pot seguir així a Catalunya. No pot ser que una comunitat autònoma se situï constantment fora de la llei i de l'estat de dret i va aplicar l'article 155. No va ser Ciutadans que el Senat té un senador. Uh-huh. Va ser el Partit Popular. Alguns poden dir
amb
llavors...
Amb el suport del, de,
sí,
del,
sí, de la majoria del Senat. Va ser una decisió del president del govern i va ser gràcies a un PP fort al Senat. Doncs jo crec que... Hi ha gent que no està d'acord amb el 155. Llavors aquests no ens votaran segur.
I amb les propostes del PP en general, podríem dir, esclar.
Efectivament. Només faltaria. Però aquells que diuen... Això s'havia de parar. Ens estava perjudicant a tots. Que recordi qui ho ha parat. I que recordi que el president del govern també necessita un aval en aquests moments a Catalunya. Necessita un PP fort perquè es digui bé, els catalans, una part d'ells... també donen suport a la política que hem seguit aquests darrers anys.
Bé, i en tot cas, què diria vostè en un hipotètic procés de consultes després de les eleccions als representants d'Esquerra, de Junts per Catalunya, tenint en compte també les anomalies que hi ha amb alguns candidats actualment en presó preventiva, com són Oriol Junqueras i Joaquim Forn, Jordi Sánchez també, Jordi Cuixart no és candidat, però vaja, el president d'Òmnium també està a la presó. Ens queda un minut i mig, però no sé si vol comentar alguna cosa d'aquestes anomalies i de com políticament es pot gestionar aquesta situació? Difícil resposta, potser.
Sí, a veure, jo algun d'ells els conec personalment, els he tractat personalment i, per tant, doncs em dol personalment la seva situació, no?
La d'Oriol Junqueras, per exemple.
Per exemple. Vale. Però també haig de dir que, clar, la justícia té el seu camí. La justícia té el seu camí. Després ens demanen que no polititzem la justícia, clar. Ens diuen, no, interveniu en la justícia perquè pari això. Clar, no ho podem fer, no ho podem fer. I, a més, nosaltres hem advertit molt de temps que l'estat de dret té uns límits, que l'estat de dret té unes línies i que no se saltessin perquè això acabaria malament per tothom. I, al final, l'estat de dret funciona. Ara, només una última cosa. Jo crec que qui guanyi ha de tenir una victòria inclusiva. És a dir, no es pot construir un país la meitat contra l'altra. Per tant...
Més encara, tenint en compte que sembla que tindrem un nou Parlament de Catalunya fragmentat. Disculpi, senyor Ivan González, que no hi ha temps per més preguntes, però sí li volem demanar, com fem amb tots els representants de grups polítics, a Fernando Sánchez Costa, que demani el vot per a la seva formació en uns segons que ens queden.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va parar el cop separatista que teníem aquí a Catalunya, que ens estava perjudicant a tots, i necessita que avalem també aquesta decisió, que al final ha estat beneficiosa pel conjunt de Catalunya. Som garantia de llibertat econòmica, de llibertat educativa i de progrés per a tots.
Gràcies, Fernando Sánchez Costa i Iván González.